tenim al cap. Una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
I avui la secció ens arriba de la mà del Centre Terapèutic de Malalties Neurològiques de Creu Roja amb la psicòloga Úrsula González. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui coneixerem els tractaments no farmacològics en els casos de demència, sobretot, i encara que sembli molt obvi, amb el tema de la demència, com l'hem de definir i com l'hem de situar.
Molt bé. A veure, la demència és una malaltia molt complexa. Llavors, una mica per entendre-la, podem dividir els símptomes en tres tipus de símptomes. Un que seria els dèficits cognitius, no? Que la persona comença a perdre capacitat de memòria, capacitat d'atenció, que es desorienta, que no sap on està, el llenguatge també. Després hi ha uns altres símptomes que serien els símptomes funcionals, que en la vida diària li costa més desenvolupar-se. Coses que fins ara podia fer, cada vegada li costen més. Es pot notar, per exemple, que a l'hora de cuinar tenen dificultats per fer plats que abans feien. Cada vegada fan plats més simples perquè els costa cada vegada més. I a l'hora de vestir-se, a mesura que va avançant la malaltia, tenen dificultats en coses més simples, no? Poden tenir dificultats a l'hora de vestir-se, d'arreglar-se, de netejar-se. I per últim tindrien els símptomes que són més conductuals o de l'estat d'ànim, que poden tenir depressió, ansietat, problemes que estiguin més agressius, però tots aquests símptomes, sobretot aquests últims, no tenen per què presentar-se en tots els casos. Hi ha gent que es presenten, gent que no, depèn de la persona, de com evoluciona la malaltia i de la personalitat que té aquest malalt.
I des del centre terapèutic, una miqueta, quin és el servei que vosaltres presteu i quin tipus de pacients podeu tenir?
Vale. Venen els pacients sobretot en fases inicials, fases moderades, perquè la malaltia dura molts anys i en diverses fases, en fases més avançades ja no vindrien al centre. Llavors ve la gent, el primer que fem quan arriben és fer una valoració de com està el pacient, fent-li una valoració de les diferents funcions i també una entrevista amb la família que ens expliqui una mica la situació. I a partir d'aquí definim una mica el tractament, que és el que necessita, doncs, si la família, el que necessita tant el malalt com la família, perquè són molt importants tant uns com altres. El malalt el que fem és estimular les funcions cognitives que encara conserva. Per això és important la valoració. Llavors, en funció del que ell conserva, nosaltres fem un pla d'actuació per estimular les funcions que conserva.
Si aquesta persona és gran o és més jove...
Això és independent. L'important és com està aquesta persona.
Deies abans les famílies, que és un factor fonamental.
És molt important.
Com les prepareu i, sobretot, quin paper juguen en aquest procés, no de cura, perquè una demència no té cura, però sí com a mínim de poder encaixar la malaltia dins l'àmbit familiar.
El primer és que tinguin informació en què consisteix la família. Nosaltres és important el que fem al centre, però també l'associació de familiars, que tinguin contacte amb l'associació de familiars. Llavors, ells els informen molt de la malaltia i nosaltres, com que estem treballant amb el malalt, també els petits problemes que es van trobant, ens van consultant com poden actuar davant de cada situació. A mesura que va evolucionant la malaltia, les situacions que es troben són molt diferents. Llavors, és molt important en cada moment anar comentant amb quins problemes es troben i com poden actuar.
Parlàvem del tractament no farmacològic. Quina diferència es pot trobar al pacient amb un tractament que sí que utilitza fàrmacs i aquell que no és farmacològic?
Són importants els dos. El pacient ha de tenir tant tractament farmacològic com el no farmacològic. Per exemple, si el pacient té una conducta agressiva, ens pot anar bé una medicació, però també pot anar bé modificar l'entorn. Moltes vegades aquesta agressivitat és deguda a alguna cosa. Hem de veure a què es deu aquesta agressivitat i a partir d'aquí modificar. Poder la nostra conducta fa que es posi agressiu. Poder l'entorn que té no el pot comprendre i fa que estigui agressiu. Llavors hem de modificar el que sigui que li faci tenir aquesta conducta i a partir d'aquí segur que canviarà la conducta. I de vegades necessita la medicació. Llavors, són complementaris, no és tractament farmacològic o tractament no farmacològic. Són igual d'important tots dos.
I la gent mostra reticències, tant per l'un com per l'altre?
De vegades la gent no és conscient de la importància del tractament no farmacològic. Que no li donen tanta importància, poder, de la que té. No? I és molt important que facin l'estimulació perquè quanta més facin, més es mantindran. Si no fan res, la malaltia evolucionarà més ràpid i seran més dependents.
També és veritat que amb el tractament farmacològic requereix una vigilància constant perquè aquesta persona doncs, pugui i consumeixi aquest tractament, perquè de prendre'l o no doncs, pot variar la seva qualitat de vida en un sol dia, no?
Exacte, però és important veure que ell es prengui la medicació, no pot ser ell qui se'n faci responsable, ha de ser el familiar, però no només de la medicació, de moltes altres coses, del que està menjant. No pot estar ell sol a casa, segons en quina fase, hi ha fases que sí, però hi ha fases que poder estar sol a casa menjant, i nosaltres pensem que està menjant bé i no està menjant bé perquè ja no és capaç de... ja no recorda el que va menjar ahir, potser cada dia menjar el mateix, no a les hores que toca perquè no s'orienten el temps. Llavors hi ha moltes coses que és important supervisar-les, i la medicació és una més de les que s'ha de supervisar.
En el tema no farmacològic, quins són els avenços? Com a mínim, com es nota que aquesta qualitat de vida doncs, pot canviar sensiblement si la família es posa d'acord per poder tirar endavant aquests tractaments, i sobretot com millorar el malalt?
En primer lloc, més que les funcions cognitives no milloren, però es mantenen. Però en l'autoestima del malalt, en la qualitat de vida, el malalt fent coses i veient que pot, que encara pot fer coses, se sent molt millor. Llavors,
podríem trobar doncs, la manera de que la gent, sota aquestes persones que es poden mostrar reàcies a que aquests mètodes no acabin de ser del tot efectius, puguin veure com això és palpable, vull dir,
sí.
A curt termini?
Sí, sí que es veu. Es veu sobretot això que el pacient es troba molt millor. Moltes vegades aquests pacients perden la iniciativa. Estan a casa sense fer res, sentats davant del sofà, sense cap motivació. Llavors comencen a venir al centre, comencen a fer activitats, a relacionar-se amb altres persones, que també és molt important. I ells es troben molt millor, només d'ànim ja es troben millor. El que els costa molt al principi, agafar la rutina. Per als malalts de demència són molt importants les rutines. Llavors el primer mes és el més difícil, que no volen venir, perquè tenen por, no se'n recorden que havien vingut el dia anterior, llavors costa molt. Però un cop han agafat la rutina, ells s'ho passen bé fent activitats i relacions amb altres persones. Millor que estan a casa sentats al sofà.
I quins perfils tracteu al centre terapèutic de Creu Roja? Més o menys, per fer-nos una idea, no?
A veure, al centre terapèutic tenim el 80-90% són demències de diferents tipus, poden ser Alzheimer o altres demències que no són tan conegudes. També hi ha gent que té Parkinson i comença a tenir deteriorament de la memòria, o gent que ha patit un ictus i que han de fer rehabilitació després de l'ictus per recuperar les funcions que han perdut.
O sigui, que seria tot el ventall que ens porta les malalties neurodegeneratives.
Exacte.
Que no per això a vegades no deixa de portar-nos gent amb casos d'Alzheimer més joves.
Exacte.
O sigui, que parlem de 50 anys, una cosa així, que llavors el cop és molt més fumut, no? Per la família.
Exacte.
Gent que físicament doncs, encara està sana i activa, però que amb el tema neuronal... doncs,
és molt més impactant, perquè un no s'ho espera, no? Quan una persona té 80 anys, ja es va fent gran, i encara que és difícil, més o menys ja un s'ho espera. Però quan té 50, 60 anys, de vegades s'acaben de jubilar i ja comencen amb la malaltia, és molt dur per la família, impacta molt.
I Úrsula, com la societat tractem nosaltres la demència? Perquè deies de l'entorn, és important la família, però a vegades ens podem trobar una persona doncs, que pateix demència en un bar o en un autobús o al mig del carrer. La nostra actitud és la correcta? A vegades aquesta sensació de sentir inseguretat el que contribueix és l'estigmatització de les malalties mentals, en aquest cas.
En aquest sentit és important que la família, a l'entorn més immediat, a l'entorn més freqüent, informi a la gent del que està passant. No cal informar a tothom, però sí a la gent que més es relaciona. Doncs si sempre va al mateix supermercat, dir-li a la gent que hi ha supermercat perquè l'ajudarà. Si no, la gent no entén el que està passant, no? Veuen que comencen a fer coses rares però no saben el per què. En canvi, si saben que hi ha una malaltia darrere, la gent ja, un cop que ho sap, ja actua de manera correcta normalment.
Si parlem i continuem amb el tema del tractament no farmacològic, tenim que l'objectiu del tractament es podria resumir en tres vessants molt ràpides, que seria la de retardar una miqueta el deteriorament de les funcions cognitives, mantenir l'autonomia del malalt i doncs, contribuir a que hi hagi una millora de les conductes, i això m'ho explicaràs tu, disruptives.
Disruptives són aquelles que en la nostra vida diària ens alteren, no? Per exemple, si estàs intentant ajudar a vestir el pacient i ell no es vol vestir, o està molt nerviós i està caminant tot el dia per casa i tu estàs intentant fer alguna cosa, això és el que vol dir disruptiu, no? Que ens interromp el que estem intentant fer. Quan hi ha aquestes conductes, hem de mirar primer quina pot ser aquesta causa, no?, de la conducta. Un pacient que, per exemple, està deambulant per casa tota l'estona, que s'aixeca, que no para quiet, segurament és perquè està nerviós. Hem de veure per què està nerviós. A lo millor està nerviós perquè en tot el dia no fa res. Doncs necessita activitat. El podem treure a passejar cada dia. És important que sigui sempre a la mateixa hora, que no sigui massa el que camini, però que camini cada dia.
És que m'adono que potser el més important és establir una sèrie de rutines és dins del malalt i que ell, dins la seva percepció del món, entengui que hi ha una sèrie de coses que ha de fer i que això és bo per ell.
És molt important la rutina, perquè això l'ajuda a ell a orientar-se en el dia. Ells estan molt perduts perquè no tenen memòria, no recorden el que fan cada dia. Si cada dia fan el mateix, d'alguna manera ells ho interioritzen i els ajuda molt en el dia a dia.
I com recolzeu a les famílies? Perquè clar, és un exercici de tenir molta paciència, de molt esforç, dedicació, i això a vegades doncs comporta doncs que la família sigui el segon malalt,
sí,
no? Una mica.
Sí, són, bueno, els dos són igual de malalt, o sigui, pateixen tant el malalt en si com el familiar, el que està 24 hores amb el malalt ho passa molt malament, llavors necessiten recolzament tant de suport emocional com de tenir pautes de com actuar en cada moment, de cuidar-se ells mateixos, perquè moltes vegades es dediquen molt a cuidar el malalt però no es cuiden ells mateixos, si no tenen un temps per ells, cada vegada es van sentint més agobiats, que els hi costa més, que se'ls fa més costa amunt, no?
Quants pacients teniu ara?
Ara, a veure, com que els pacients no venen, no fan tots el mateix horari, hi ha gent que ve a les 9 del matí, se'n va a les 6 de la tarda, hi ha gent que ve al matí, hi ha gent que ve una horeta a fer un taller de memòria, segons el nivell que estigui cadascú i el que necessiti. Podem tenir uns 20, però no estan tots els 20 alhora en el centre.
Llavors, Úrsula, si ens escolta alguna família amb una persona al seu càrrec que tingui demència, exactament què és el que han de fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
Ens han de trucar per telèfon allà a la Creu Roja, la coordinadora els hi donarà cita amb mi i jo el primer que faré serà aquesta entrevista amb la família per veure la situació i fer la valoració del pacient, i a partir d'aquí juntament amb la família decidim un horari, quan li pot anar bé al pacient venir, què farà en el centre.
Doncs ja ho veuen, és un exemple més de la feina que fan Creu Roja, en aquest cas el Centre Terapèutic de Malalties Neurològiques, dins d'aquesta gran taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer. Segona cita amb Creu Roja, esperem que avui la gent li hagi quedat prou clar una miqueta quina és la feina que teniu. I res, si vols dir alguna coseta a aquelles persones que diguin és que no sé ben bé, que mostren aquesta reticència, no?, a anar a centres terapèutics, perquè vés a saber si, diuen alguns, doncs acabarà de ser una cosa encertada o no, què els hi pots dir?
Que es posin en contacte amb nosaltres, que tinguin una primera entrevista i a partir d'aquí que decideixin, però que com a mínim tinguin un primer contacte, i si no és amb nosaltres, amb l'Associació de Famílies d'Alzheimer, però que no estiguin sols. És molt important que no estiguin sols, perquè és una lluita constant i necessiten recolzament.
Doncs aquest és el missatge de la psicòloga del Centre Terapèutic de Malalties Neurològiques, Úrsula González. Moltíssimes gràcies, et deixem perquè tornis a Creu Roja.
Molt
i bon dia.
Gràcies, bon dia.
I si vosaltres també teniu alguna pregunta o voleu proposar-nos algun dels temes que pot tractar aquesta taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer, ho podeu fer, és molt senzill, envieu el vostre escrit a fons@cugat.cat i així cada 15 dies a aquesta hora podreu tornar a escoltar en forma d'entrevista una miqueta més aquest tema que us amoïna a casa vostra. Gràcies, tornem després.